Els divendres obrim la tercera hora parlant i posant el focus en el cinema de la mà del Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miquel, substituint el clàssic llum, càmera i acció per llum, càmera i glamour per parlar del Festival de Canes, que ja ha començat a caminar.
Sí, sí, ja porta només 3 dies, però déu-n'hi-do la de teca que hi ha hagut amb només 3 dies. Vull dir, ha inaugurat la pel·lícula d'inauguració que es diu La Venus Electric, del director Pierre Salvadori. És complicat triar la pel·lícula inaugural, ho comentàvem aquí fa unes setmanes quan parlàvem d'Elegir mi vida, la pel·lícula que va inaugurar l'any passat. Que és complicat triar una pel·lícula d'inauguració perquè s'ha d'estrenar a França el mateix dia que s'obre el festival i el festival s'obre un dimarts. Per tant, és complicat trobar una pel·lícula d'inauguració, però en aquest cas es veu que aquesta que ha inaugurat és una comèdia d'època ambientada a París als anys 20 del segle XX. I diuen que és una pel·lícula discreta, però amb cert encant i bones interpretacions, ideal per entretindre i treure algun somriure. Que deia l'Ara que potser és una cosa una mica contracultural, tenint en compte que Cannes és un festival de pel·lícules més reposades, més pausades, més aviat, que inauguri una pel·lícula justament amb el propòsit d'entretenir. Però, en qualsevol cas es veu que encara ha anat prou bé. També Peter Jackson ha rebut la Palma d'Or honorífica, n'entreguen dues, l'altra serà per l'actriu Barbara Streisand, que rebrà també el seu homenatge al festival, però de moment el primer homenatjat ha sigut Peter Jackson, el director del Senyor dels Anells, però també d'altres gambarrades de sèrie B, com en els seus inicis, quan va fer Mal Gusto, Brain Dead, Tu Madre Se Ha Comido Mi Perro, o El Delirante Mundo de los Feebles, i també el remake de King Kong que va fer després del Senyor dels Anells. Doncs bé, ha rebut la Palma d'Or honorífica en mans de Elijah Wood, el Frodo del Senyor dels Anells. Ha declarat que està preparant la segona part de Les Aventures de Tintín, que la primera la va fer amb Steven Spielberg. La va dirigir Spielberg i el pacte era que Peter Jackson dirigiria la segona, confirmat que hi està treballant. Després s'ha inaugurat la secció En Certain Regard amb la pel·lícula Adolescència, Sexo i Muerte en Campamento Miasma, que era una de les pel·lícules més esperades del festival, sobretot pels fans del terror, perquè la directora, que es diu Jane Schoenbrunn, havia fet una pel·lícula anterior que es deia El brillo de la televisión, que era molt xula. I aquí doncs es veu que fa una mica, revisa una mica el que era el gènere slasher als anys 80 als Estats Units, amb una escena de llit entre Gillian Anderson i l'altra actriu protagonista, Hannah Eyvinder, que es veu que ha xocat bastant. I aquesta ens l'apuntarem en vermell tots els que som fans del gènere del terror.
Gillian Anderson sempre serà la gente
sempre serà la gente escali d'Expediente X. Llavors no és casualitat que estigui en aquesta pel·lícula. També hi ha hagut molt bones crítiques per Viva, el debut d'Aina Clotet, que s'ha presentat a la Setmana de la Crítica. La
molt ovacionada, diuen.
Sí, sí, ja no sé quants minuts ha rebut d'ovació, però és normal també en festivals aplaudir molta estona, ja ho diuen.
La gent és generosa?
No perquè la gent sigui generosa, sinó perquè es veu que els compten amb un aparell per mesurar aviam quants minuts. I al final, perquè tinguis una mica el titular, però que ja ho va dir un crític, que no feu tant de cas dels aplaudiments. Però, en qualsevol cas és una bona notícia. També la pel·lícula ha tingut bones crítiques, s'estrena aquí el mes que ve, per tant la comentarem.
És el seu debut en el llargmetratge, no?
Sí, sí, és el seu debut com a directora. I li desitgem molta sort, aviam si rasca algun premi a la Setmana de la Crítica. I per últim, en competició, de moment s'han exhibit les noves pel·lícules del polonès Paweł Pawlikowski, Fatherland, que és un biòpic de l'autor alemany Thomas Mann, l'autor de La muntanya màgica, que ha tingut boníssimes crítiques. De moment sembla que és una de les que han tingut millors crítiques de la competició. Deia El País que era commovedora, concisa, elegant i esquinçadora. I en canvi, una altra de les pel·lícules esperades, que era la del director iranià Asghar Farhadi, que té dos Oscars, Nadaríssim en una separació i El viajante, doncs ara ha fet una pel·lícula a França que s'han dut crítiques més negatives, tot i tenir grans actors del cine francès com Vincent Cassel o Pierre Niney.
I recordem que és una edició de Canes on hi ha rècord de participació de pel·lícules espanyoles.
Sí, sí, correcte, segueix sent. Fins ara no havia passat mai que hi hagués tres pel·lícules espanyoles i les que competiran per la Palma d'Or seran Amarga Navidad, El ser querido i La bola negra. El ser querido em sembla que es presenta demà, per tant estarem atents a com reben aquesta pel·lícula amb Vicky Luengo i Javier Bardem. Amarga Navidad aquí ja l'hem vist perquè es va estrenar al març. I La bola negra dels Javis es presentarà els últims dies del festival amb una durada de compte 2 hores 35 minuts. Serà un festival de pel·lícules llargues, però estarem atents a tot el que passi.
El Almodóvar és molt estimat a Canes.
Sí, és molt estimat, no ha guanyat mai la Palma d'Or. És una mica
l'assignatura
pendent que tenen, sí, perquè em sembla que tampoc li van agafar Mujeres al borde d'un ataque de nervios en el seu dia. Però bueno, sempre s'han dut premis. Podria ser ara, en aquest cas, una Palma d'Or en reconeixement a tota la seva trajectòria, però veurem què decideix el jurat encapçalat per Chan-wook, el cineasta sud-coreà, i quin és el veredicte que donen, que serà el 23 de maig.
Deixem la catifa vermella, deixem Canes, ja hi tornarem la setmana vinent. Tafanegem ara cartellera. El Miquel ha seleccionat 5 pel·lícules que arriben d'estrena. Amb quina comencem?
Jugada maestra.
Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000.000.000 de dólares?
¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
Ya ves. ¿Mm? Pero no en el centro.
¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
La heredaré. Algún día.
Vale, llámame cuando los hayas matado a todos.
Glenn Powell encapçala aquesta jugada maestra, és qui ha de decidir si els pela o no a tots per cobrar herència.
Sí, sí, és l'hereu repudiat d'una família super, super rica i que, bueno, que decide, com que se li ha negat aquesta fortuna amb néixer perquè la seva mare, doncs, bueno, era una mica com l'ovella negra de la família, doncs decideix executar un pla mestre i matar-los un per un amb tots, i inclòs amb el seu avi, a qui dona vida Ed Harris, i fins a aconseguir aquesta fortuna que li ha estat negada. Llavors, és un remake, realment, aquesta pel·lícula, d'una pel·lícula anglesa que es deia 8 sentències de muerte, dels anys 40, del 1949 concretament, que on justament l'actor anglès Alec Guinness, l'Obi-Wan Kenobi de Star Wars, la pel·lícula original, va interpretar 8 personatges diferents, i tots 8 eren aquests, 8, les 8 víctimes del protagonista, aquests 8 que acabaven morts per aquest protagonista que volia l'herència. I bé, està escrita i dirigida pel director John Patton Ford, i la protagonitzen, doncs, Glenn Powell i una Margaret Qualley, que es veu que s'ho passa pipa, que interpreta amb la femme fatal, la dona que guia amb el protagonista cap a un destí fatal.
I broda, aquest paperot de femme fatal.
Sí, sí, destaca l'ara, que justament el millor és la seva interpretació. Es diu que Glenn Powell clarament li ha agafat el gust als assassins simpàtics, el vam veure fa poc a Hitman, del Richard Linklater, on interpretava amb un home que es disfressava de sicari per diverses persones i després ajudar la policia a detindre persones que volien contractar un assassí a sou. I bé, es veu que, bueno, que li ha agafat el gust a aquest personatge sarcàstic, xulillo i encantador. I bé, i es destaca sobretot que és una comèdia on que, bueno, està una mica entre Succession, la sèrie d'HBO, l'exitosa sèrie d'HBO, i les pel·lícules de cinema negre dels Coen. Vull dir, clarament juga bastant en aquest terreny, i deia l'ara que és entretinguda i original i que no et deixa de sorprendre en cap moment al llarg de la durada.
He llegit que situen Glenn Powell com l'hereu de Tom Cruise.
Bueno, té carisma, realment. O sigui, té el carisma necessari d'un Tom Cruise. Bueno, s'hauria de veure, perquè dintre del gènere de l'acció encara no està del tot curtit. Sí que fa poc va fer una pel·lícula que es diu The Running Man, que han emparentat bastant amb aquesta jugada maestra, perquè parlava també sobre... També es veu que era una... Aquesta es veu que és una, deia la Cinemania, una sàtira anticapitalista sobre l'ambició i els esglaons de classe, i que això justament la fa que dialogui amb The Running Man de Glenn Powell, que és pel·lícula d'acció que havia fet fa uns mesos, però encara s'haurà de veure si està a l'altura d'un Tom Cruise.
Com deia el Miquel, Margaret Qualley fent de fem fatal, obroda i, bé, és una pel·lícula, jugada maestra, que no passarà a la història, però sí que t'apanya una tarda tonta, diuen. Tenim més estrenes.
Jocum.
Fado, Fado. Hace mucho tiempo. En las profundidades del bosque. Vivía... una anciana. Una bruja.
Un miembro del personal ha desaparecido.
¿Qué creen que le ha pasado?
Vuelva a casa.
Ahora que aún se parece a la foto de su pasaporte. ¿Los demonios existen? Es solo que la gente de mente cerrada no puede verlos.
Fado, Fado, Fado. Hace mucho tiempo.
Jocum, que es promociona dient combustible per tenir malsons.
Sí, sí, és una pel·lícula de terror, clarament. Vull dir, el gran reclam que tenia aquesta pel·lícula era Adam Scott, el protagonista de la sèrie Severance, que és un actor de comèdia, justament, sempre ho ha sigut, però, bueno, però va demostrar amb Severance que es podia adaptar a altres registres, que per això Ben Stiller va confiar plenament en ell per la sèrie. I ara, doncs, aquí, dintre del terror, doncs, es veu que justament és el principal reclam de la pel·lícula. Ja ho era quan es va anunciar una mica el projecte, que dirigeix un director irlandès que es diu Damien McCarthy, que és un nom que, si sou habituals dels festivals de Sitges o del Terror Molins, segurament ja el coneixereu, perquè les seves anteriors pel·lícules, Cabit i Oditi, s'havien presentat a tots dos festivals i amb bona rebuda per part del públic. I aquí, doncs, bueno, doncs segueix una mica en la línia aquesta festivalera, però tirant també per el que seria un major pressupost, fer una pel·lícula una mica més gran. Té al darrere la productora Neon i bé, i explica la història d'un novel·lista que es reclou a una posada a Irlanda per llançar les cendres dels seus pares. I bueno, i allà justament doncs, hi ha unes històries sobre una bruixa que habita a la suite nupcial i es comença a obsessionar. Es mou tota l'estona entre el que s'imagina el protagonista i el que és la realitat. Es destaca sobretot que, bueno, que hi ha moltes reminiscències de Stephen King, sobretot de la seva novel·la 1408, que també es va adaptar al cinema. Ell encarna una mica el paper d'aquest escriptor deprimit, antipàtic, que, bueno, que arriba fins a aquesta posada remota a Irlanda. Però, bueno, però en general, bones crítiques. Es destaca potser no calen tant els jumpscares, que són els cops aquells de so que et fan saltar de la cadira, que es veu que en aquest sentit abusa una mica dels jumpscares, però que aconsegueix generar terror i que sobretot barreja molt bé el folk horror, que seria el terror rural, amb el relat de detectius i el terror en general.
Crea tensió d'inici a fi i, ho deia el Miquel, Adam Scott és el protagonista perfecte d'aquesta història. També destaquen la posta en escena i la recreació d'aquest hotel rural. Tenim més propostes.
Sí, Movida Celestial.
¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
No se puede dormir aquí.
Por la vida de Jeff.
Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
Ese no es mi departamento.
¿Por qué lo has hecho?
Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
¿Y? Mírate ahora.
Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
¿Me despides?
Eres humano.
¿Cómo sé que he terminado de masticar?
Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
Sí, soy un campeón.
Hay que buscar trabajo, Gabriel.
La pizza está brutal, 5 estrellas.
¡Guay!
Propina de $1.15.
¡Capullos!
¡Hey!
És que no ves lo superficial que
aquest àngel aquí retiren les ales és Keanu Reeves amb un personatge, amb un protagonista molt diferent del John Wick que ens té acostumats.
Sí, sí, correcte. El seu gènere sempre serà l'acció, vull dir, el recordarem per ser John Wick i també per la saga Matrix, però ha demostrat que es pot adaptar a qualsevol cosa. I, bueno, i aquí doncs fa d'aquest àngel ben intencionat que, bueno, que justament vol intentar ajudar amb un home que canvia de feina cada dos per tres, va recorrent a diverses feines temporals i, bueno, i es creu en el seu camí doncs amb un home fastigosament ric que inverteix en capital risc, que és Seth Rogen, i, bueno, i tot i que les intencions de l'àngel són bones, doncs l'acabarà liant sense cap mena de remei. I em sembla que els hi intercanvia les vides, si no recordo malament, amb aquests dos homes, el Ryder que busca sortir de situacions precàries i l'home aquest fastigosament
ric. El milionari.
Sí, sí. I al final, bueno, és el debut...
I acaben buscant-se la vida, l'Àngel i el milionari que s'ha quedat sense res, venent pizzas i tot això que anàvem sentint.
Sí, sí, correcte. Sí. És curiós perquè defineix una mica el que és la lluita de classes, és una mica la principal intenció de la pel·lícula. Però, bueno, es critica justament que, com que és el debut d'un actor i humorista que es diu Aziz Ansari, que, bueno, tenia una sèrie per Netflix que es deia Master of No One, doncs aquí es veu que justament està parlant d'una cosa, o sigui, ell interpreta amb aquest Ryder...
Ell ha escrit la peli, la sí, dirigeix, i és un dels trios protagonistes,
és
no?
És un dels tres.
Sí,
sí, correcte, és un dels trios protagonistes, però justament el que se li ha criticat és que clar, que està encarnant amb un home que canvia de feina temporalment i que viu en situacions precàries, però es nota que ell, en el fons, ha viscut una vida bastant acomodada. Vull dir que aquest és un dels retrets que se li fan una mica a la pel·lícula, però, bueno, però malgrat tot es veu que, bueno, que demostra que té talent darrere la càmera, pren decisions arriscades. La pel·li està plena de bones intencions. De fet, no és estrany veure Keanu Reeves en aquest paper perquè es veu que ell sempre ha mostrat interès per ajudar amb la gent amb risc d'exclusió laboral i amb persones desfavorides. I que, bueno, que té tanta bona fe que és difícil, doncs, que és fàcil passar per alt els problemes que té narratius i de tot. I, per què no dir-ho, doncs, deia el spin-off, una rara avis en aquests temps a la qual val la pena donar suport.
Doncs ens quedem amb aquesta mirada de pel·li divertida, simpàtica i amb cor. Anem per una altra estrena.
Pizza Movies.
Bueno, ya está.
¿El qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería? Por
pizzería
favor.
Pizzería temática de cine.
Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
Ah, ¿te parece mal la idea?
Malísima.
Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
He puesto que...
Gracias. Eres italiano.
De Albacete, pero tengo familia.
Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
Berto Romero i Judit Martín, amb molt bona connexió entre tots dos, són els protes d'aquesta Pizza Movies.
Sí, sí, correcte. Bueno, estem davant de l'última pel·lícula d'un director que es diu Carlo Padial, que justament és conegut per fer comèdies que són del tot menys convencionals. Milo Erasmus, per exemple, era un fals documental amb un humorista que es diu Didac Alcaraz. Després va fer també Algo Muy Gordo amb Alberto Romero, també. I, bueno, ja ho deia la crítica de La Vanguardia, que si coneixes l'obra d'aquest director, doncs sabràs que lo seu està fora de la comèdia més popular, com seria, per exemple, Cuerpos Locos o Sin Cobertura o El Casoplón. Vull dir, no busquis res d'aquest tipus en el seu cine perquè es mou més aviat en la lliga d'altres directors com el Juan Cabestany, com el John de Sosa, com el Chema García Ibarra, allò que es considera l'altre cine espanyol. I aquí doncs t'explica la història d'una crítica de cinema que decideix deixar la seva feina amb el seu marit per muntar una pizzeria temàtica dedicada al cine de Hollywood i vendre pizzas on cada pizza sigui sobre una pel·lícula. Hi ha pizzas del Padrino, hi ha pizzas de Jurassic Park, I justament doncs, bueno, veuran una mica que en realitat muntar un negoci no és una cosa tan senzilla com sembla. Llavors doncs, es destaca, bueno, justament Padial signa el guió amb la seva dona, que és Desiree Defez, crítica de cinema al Periódico i a la Fotogrames, I aquí doncs els personatges interpreten una mica els seus alter egos. O sigui, Berto Romero és l'alter ego de Carlo Padial i Judith Martín l'alter ego de Desiree de Fez. I, però de totes maneres, bueno, es veu que aquesta pel·lícula és més popular dintre de la filmografia de Padial, però igualment molt, molt divertida, amb molt d'acord, i, bueno, i rellegint una mica els gèneres clàssics, com podria ser la screwball comedy, i recordant el cinema de Frank Capra. Té un punt així a lo que bello es vivir.
I tota una declaració d'amor al cinema, no?, al fons.
Sí, sí, totalment.
I l'última recomanació que ens fas?
El amigo silencioso.
What if they observe us the same way we observe them?
Was tust du da? Das ist mein Garten.
Al centre d'aquesta història, d'aquesta pel·lícula, hi ha un arbre, un ginkgo biloba.
Sí, sí, un ginkgo biloba que justament és el que uneix les tres històries separades pels anys. La primera passa el 2020 sobre un neuro... i té com a protagonista un neurocientífic de Hong Kong que vol convertir-lo en part d'un experiment sobre la ment infantil. L'altra passa el 1972, on un estudiant es transforma en connectar amb un simple gerani. I l'altra passa el 1908, on la primera universitària, sotmesa a bastant de masclisme i a bastant d'assetjament per part dels homes de la universitat, descobreix amb la càmera els patrons ocults a les plantes. I, bueno, i aquestes tres històries estan creuades i cadascuna està filmada en un format diferent. La que passa el 2020 està rodada en digital. Hi ha una altra que està filmada en analògic, si no recordo malament, i en blanc i negre, i l'altra amb gradu i colors saturats està gairebé propera a el que seria un format com el Super 8. Vull dir que són tres històries rodades en formats diferents, i és la nova pel·lícula d'una directora hongaresa que es diu Ildikó Niedi, que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale fa uns anys per una pel·lícula que es deia En cuerpo y alma, i que aquesta la va presentar al darrer Festival de Venècia i es van dur dos premis, el de millor actriu jove o emergent, Laura Bettler, i el Premi de la Crítica Internacional. I després a la Seminci es van dur també l'Espiga de Plata. O sigui, hi ha l'Espiga d'Or i Espiga de Plata, doncs es van dur l'Espiga de Plata. I, bueno, diuen que és una joieta absoluta, aquesta L'Amigo Silencioso, una pel·lícula insòlita, molt, molt fascinant a nivell visual, que parla de la relació entre els humans i la natura, i una mica descompensada, però deia el periòdico, però també única també força única i motor d'estimulant reflexions sobre els llocs, el pas del temps i com ens relacionem amb uns i altres.
I ens queda un minutet per explicar què trobarem a la cartellera aquest cap de setmana.
Sí, doncs, bé, d'aquestes que hem comentat, la que té més possibilitats de ser programada és L'Amigo Silencioso, que seria pel·lícula de dijous, divendres a la Sala Sassi. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de Duro, de Francesc Cuéllar, a la Sala Sassi, en català. Després, al cap de setmana, us esperem amb Jo no moriré d'amor, també a la Sassi, com a pel·li de cap de setmana, guanyadora de 3 premis al Festival de Màlaga, Bisnegador, millor pel·lícula, millor actriu, Júlia Mascort, millor actor secundari, Tomàs de l'Estal. I després al Kubrick us esperem amb Michael, que torna després de 2 setmanes fora. O sigui que esperem que l'aneu a veure si no l'heu vist encara. Després amb Recreació d'un assassinato, de Jim Sheridan, director d'En el nombre del padre, sobre un cas real que va tenir lloc a Irlanda el 1996. I per últim, doncs, demà a les 7:30 al Kubrick us esperem amb Power to the People, el concert de John Lennon i Yoko Ono.
Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha donat suport a una proposta de resolució presentada pel grup del PP en què es demana la reobertura del servei de pediatria del CAP de Segur de Calafell. Aquest servei es va deixar de prestar a Segur l'1 d'octubre, quan es va traslladar al CAP de Calafell en el marc d'una reorganització dels serveis. Des del consistori van criticar aquesta decisió, apuntant que afectava moltes famílies de Segur. La proposta ha rebut el suport de tots els grups grups a la Comissió de Salut, tret del PSC, que s'ha abstingut. Amb la participació d'Olèrdola, la Mancomunitat Penedès-Garraf està desenvolupant la seva primera campanya pel foment de la reutilització d'objectes, una iniciativa que s'inicia al territori amb l'objectiu de promoure hàbits de consum més responsables i avançar en la prevenció de residus. Sota el lema No en dubtis, reutilitza, la campanya arriba al municipi amb 4 tallers que es realitzaran des del dilluns, 18 de maig, i fins al dissabte, dia 30. Els primers es faran el dilluns al Centre Cívic Atzara de Sant Pere Molanta i dimecres, dia 20, al Casal d'Avis de Moja. Els dos es faran a les 5 de la tarda i cal inscriure's al correu electrònic mediambient@olerdola.cat. I seguim ara parlant-vos de fires de maig. I és que els Falcons de Vilafranca tenen la primera gran cita de la temporada aquest dissabte a la tarda amb la tradicional actuació de fires, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la zona entre els pavellons. El cap de tècnica dels Falcons, Miquel Cusiner, explica que els principals objectius són descarregar-hi l'escala de nou i també la pira 6-5. La colla està oberta actualment a rebre nous falconers i falconeres, ja que arrenca la temporada amb l'ambició de fer construccions cada cop més grans. Per això animen a totes aquelles persones que ho vulguin provar a fer falcons, a apropar-se a qualsevol dels assajos que es fan cada divendres a 8:45 del vespre al local de l'entitat. I acabem amb els Diables de Gelida, que organitzen per aquest dissabte una nova edició del Diabòlic amb activitats durant tot el dia al Parc de les Escoles Velles. La jornada començarà a 11:45 del matí amb una gincama infantil amb inscripcions obertes a través del codi QR del cartell que es pot trobar al web municipal o a les xarxes socials. A la tarda, a partir de les 5, hi haurà activitats per apadrinar una carretilla, berenar popular, venda de marxandatge i música ambient. El moment central arribarà a les 8 del vespre amb el correfoc de bèsties, que comptarà amb la participació de colles convidades de la Selva del Camp i Sant Andreu, a més del Drac de Gelida. El recorregut començarà i acabarà a la plaça de la Vila. La celebració es tancarà al Parc de les Escoles Velles amb música i també servei de frankfurts.
Penedès en xarxa.
Els divendres acabem la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui anirem fins a Olèrdola per connectar amb la natura, tot passejant per la muntanyeta i fent una visita al Jardí dels Ocells.
Territori Penedès.
Amb un recorregut circular de 6,43 quilòmetres, la finca de la Muntanyeta és un espai natural que connecta directament amb la natura. Aquesta àrea recreativa està adaptada amb diferents circuits circulars, tots amb poc desnivell i aptes per a tots els públics, que transcorren entre camins rurals i asfaltats, poden fer un tast del paisatge penedesenc. A més de gaudir de la passejada, també hi ha zones amb taules per poder parar a mig camí a fer un pícnic, un servei de lloguer de barbacoes, es poden visitar dues barraques de pedra seca o fins i tot es pot acampar i passar la nit. Tot això dins d'un entorn natural idíl·lic. Per altra banda, dins de l'àrea recreativa de la Muntanyeta, també trobem el Jardí dels Ocells, un centre d'educació ambiental especialitzat on es poden veure una gran varietat d'aus exòtiques i autòctones en un entorn natural. Actualment compta amb 150 exemplars d'ocells d'una quarantena d'espècies d'arreu del món. A més d'ocells, el centre compta amb altres animals com conills o tortugues, dos rucs, i es pot fer un recorregut pel bosc per trobar rèpliques d'animals autòctons amagats.
Territori Penedès.
Bon dia, sóc l'Emily, treballo al Jardí dels Ocells. És un zoològic educatiu. Jo sóc la cuidadora dels ocells. Tenim diferents espècies i m'encargo a alimentar-los, que tinguin una bona vida i que tot estigui ben cuidat. I també sóc l'educadora, la que intenta que tot sigui un lloc per poder aprendre de la naturalesa, dels ocells especialment, una mica de un treball de tot ja aquí. Això és un projecte fet per una família de quatre que va començar de zero. Llavors aquí no hi havia res, hi havia una vinya abandonada de fa com 8 anys i també hi havia un abocador de ruïna i era una zona que no estava utilitzada. Llavors hem fet un treball molt gran de recobrar el terreny, hem plantat molta vegetació per poder crear un entorn amigable amb els animals. I hem construït doncs, el zoològic o el parc d'aus, com el diguem nosaltres. És un parc que ha sigut construït per nosaltres. Hem tingut alguna ajuda, clar, amb els treballs més grans, de moure terreny i coses. Però va començar el 2001, més o menys. Vam començar a construir tot. I el 2011 és quan va obrir el parc, obert al públic. I des d'allò, des del 2011, hem estat oberts 15 anys. És en un vall. Llavors això va bé perquè és com un microclima també. És una ruta migratòria per Espanya també. I això vol dir que atrau molt la fauna migratòria.
Hola, sóc la Cristina Vadell Palau i sóc la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola. I entre moltes altres tasques, doncs m'ocupo una mica de vetllar pel patrimoni natural que tenim a Olèrdola, que no és pas poc. Doncs la finca de la Muntanyeta es va comprar l'any 97 per l'Ajuntament que hi havia en aquell llavors, i des de llavors doncs, és una finca de titularitat municipal. Sí que és cert que dins de la mateixa finca doncs, hi ha una part que és privada, que és on hi ha el Jardí dels Ocells. Llavors, és curiós perquè aquí va haver-hi com un primer projecte, diguéssim, que era la construcció d'un càmping, i des de llavors doncs, va haver-hi tot un moviment social del municipi, però molt concret també al nucli de Moja, que és el nucli on era més proper, diguéssim, aquesta proposta privada. I des de llavors doncs, el que s'ha fet amb aquesta finca és, evidentment, doncs, es va descartar el tema del càmping i s'ha treballat a nivell polític també per fer un pla especial urbanístic de la Muntanyeta per regular els usos, doncs, per protegir-la i també per potenciar doncs, tots els valors que té. No? Llavors, bueno, és una finca molt gran, té 68 hectàrees, i amb aquest pla especial el que s'ha fet doncs, és definir una mica doncs, els usos, tant lúdics com esportius, com forestals, i una mica doncs, són aquests usos els que s'han anat veient a la finca. També és veritat que la Muntanyeta ve, el nom de la Muntanyeta ve de la Masia, que és una masia del segle XIX, i que és aquesta masia que està al final, diguéssim, on hi ha la zona de les barbacoes, que actualment doncs, està en un estat bastant degradat i ruïnós, i el nom ve d'aquí. I en aquestes dues petites construccions, la masia i la zona de les barbacoes. Bueno, la zona està situada a l'oest del municipi, entre els nuclis de Moja i Sant Miquel, per l'eix Rosset-Montaner. És una zona de molt fàcil accés, perquè hi ha aquest camí que a la banda doncs, de esquerra de la finca hi ha tota la zona d'aparcament i podem dir que s'accedeix per l'eix Rosset-Montaner, no? Que uneix tot el nostre municipi. Els terrenys, com he dit, doncs, formen part del pla especial amb una superfície d'unes 68 hectàrees, que és molt. I bueno, la Muntanyeta doncs, té petites planes, fondalades, hi ha conreus, per exemple, es va cedir amb una societat doncs, una part de vinya experimental, també hi ha vegetació arbustiva, arbòria, amb pins i també amb arbustos com llentiscles i més plantes herbàcies com romaní i farigola. També hi ha alzines bastant joves, però bueno, hi ha una alzina, per exemple, que és bastant gran i que la volem com protegir. I bueno, també la connexió amb el Parc d'Olèrdola, que a vegades hem estat parlant amb el parc, d'incloure-la o no com a finca, que de moment doncs, no ha fluït, és molt bona. Llavors, bueno, hi ha molta vegetació, hi ha una part molt boscosa que evidentment s'ha de protegir, on hi ha àligues, cuabarrades i xuts, que són espècies de fauna protegides, i hi ha també doncs, una zona de conreus, i com he dit, doncs, s'intenta confluir la part més lúdica amb la part més doncs, de conreus i de masses arbòries, que són prou importants.
Aquest projecte principalment va vindre de l'amor dels ocells. Sempre ens han agradat els ocells i volien compartir aquest món tan especial amb les persones. Un de cada 8 ocells està en perill al món. I llavors volíem intentar ajudar a la gent a conèixer no només els grans, els típics lloros, sinó també les espècies més petites, perquè hi ha molts d'aquests que estan en perill. I ens hem dedicat a les espècies tipus estrilda, que són només d'uns 10 centímetres. És un parc únic perquè a tot Espanya no hi ha un parc que es dediqui només a les espècies petites. Fins i tot a Europa no hi ha moltes. Llavors és una cosa molt especial que hi ha al Penedès per poder donar a conèixer un altre món. Vam crear l'espai perquè volíem ajudar la gent a poder aprendre de la naturalesa, dels ocells, del medi ambient i intentar fomentar una mica estimar la naturalesa i com poder ajudar-la. Especialment també volíem fer un lloc tranquil. La gent que pugui anar a un lloc a poder relaxar-se, els nens es poden desconnectar de la tecnologia, poden aprendre, jugar junts, estar una mica fora de l'estrès que hi ha al món i és com un oasis per poder visitar. Ara tenim moltes més espècies d'ocells, més grans. Hem intentat tenir un equilibri entre l'ambient ideal per als ocells i també els visitants que ens venen a veure, que volen veure els ocells. Llavors que tothom pugui estar còmode, tenir un equilibri. També tenim animals que ens venen a veure perquè tenim estanc. Des que vam posar aigua això va canviar molt. Llavors hem fet un lloc ideal per als ocells que tenim aquí, que la gent pot veure, però també els animals que són salvatges, diguem. Ara tenim tallers, també. Moltes famílies venen a fer els tallers en família, que és molt xulo, i passen una estona aprenent, però també jugant, i això els ajuda a poder estimar encara més la naturalesa. Quan van començar, també el terra era molt infèrtil, perquè com era una vinya abandonada i una zona de ruïna, no hi havia molta de res. Llavors hem posat molt esforç a poder millorar el terra, perquè hem intentat sempre fer-ho tot ajudant a la naturalesa. Llavors hem millorat la terra, per exemple, sense utilitzar productes químics. I fins i tot quan vam tenir la sequia del 2023 tan famosa, era molt bonic veure que el vall on estem nosaltres encara estava molt bé, perquè com hem millorat tota la zona, doncs es queda molt la humitat i no hem tingut quasi que regar. I això ha ajudat molt. Llavors és com un paraís ara.
Relacionat amb anècdotes de la finca i també parlant per experiència personal i com a veïna de Moja, doncs és que fa moltíssims anys, quan jo era ben petitona, s'hi havien celebrats entrenaments i competicions d'enduro. Hi havia Marc Tarrés, que era és campió de, no sé si de, del món, i anàvem a veure com hi practicava el seu esport. Després també fa molts anys s'hi va celebrar com un festival, que des de llavors va néixer l'obligatorietat de l'Ajuntament de regular aquest tipus d'activitats, en el sentit de que si una empresa privada vol fer un esdeveniment d'aquestes magnituds i característiques, doncs tenen una taxa associada, perquè en aquell llavors va ser com una mica un descontrol. I altres activitats que s'hi feien i que ara de manera puntual no s'hi fa, però que també molts anys s'hi havien actuat, era doncs, la celebració del Rocío, promoguda per una entitat del mar. Doncs, durant un cap de setmana feien activitats també a la zona més propera a l'aparcament de la finca. Bueno, aquestes activitats doncs, amb els anys s'han anat acabant, i sí que l'objectiu del pla especial és regular bàsicament les zones on s'hi poden fer activitats més lúdiques i esportives, i per altra banda doncs, regular les zones on està l'espai més protegit i que aquestes activitats doncs, deixin de ser-hi i no s'hi realitzen. Una part ara important de la finca actualment doncs, és les celebracions de tot tipus de, bueno, de festes d'aniversaris, de barbacoes, de la gent ve de la comarca doncs, a passejar els gossos, amb la zona de les taules de pícnic doncs, venen els caps de setmana o quan hi ha festius a celebrar tot tipus d'estades amb la família i amics. Després hi ha el circuit de running, que és un circuit que va promoure l'antic equip de govern i que es va acabar el 2022 i que, bueno, sí que és veritat que també per experiència personal sé que hi ha diferents entitats esportives de Vilafranca doncs, que hi venen a entrenar. I una mica són els usos principals que actualment hi ha en aquesta finca, que ja et dic, actualment hi conviu molt el caràcter lúdic de gent del municipi, però també d'arreu de la comarca. I per altra banda, doncs, hi ha molts esplais, et puc arribar a dir de Barcelona, però també de Vilafranca del Penedès, que ens demanen doncs, per acampar-hi. Una mica el que ens preocupa de la finca en si és que el caràcter més lúdic que hi ha doncs, convergeix en que després deixin l'espai net, no? Per exemple, doncs, si fan celebracions familiars o barbacoes, sí que tenim papereres, que el dilluns doncs, es fa un reforç de neteja viària, però sí que l'entorn més proper a la zona doncs, ho deixin lliure de papers i altres residus que s'hi puguin generar. I el que més ens preocupa de la finca és, bueno, malauradament, doncs, els incendis forestals. La Diputació de Barcelona ens ha ofert un recurs tècnic, que és un instrument d'ordenació forestal, que estem acabant de tancar Serrells per la posterior aprovació. I en aquest, en aquest document tècnic, diguéssim, és una mica les propostes que ens fan per adequar aquesta finca per prevenció d'incendis forestals. És a dir, ens valoren econòmicament, ens fan un pla d'etapes del que hauríem de fer per gestionar aquest bosc, perquè actualment doncs, la gestió forestal és bastant mínima, en el sentit de que si hi ha arbres caiguts i això, doncs l'ADF, que des d'aquí també sempre li agraïm les tasques, ens va retirar els arbres caiguts, però sí que és veritat que tenim una massa de superfície forestal bastant àmplia i que actualment estem fent gestió per falta d'aquest document, però també per recursos. I aquest document també ens donarà ales, diguéssim, per demanar a la Generalitat subvencions econòmiques per poder desenvolupar aquest pla. Llavors, la finca és això, té molta superfície forestal, i el que més ens preocupa és el tema dels incendis forestals. Amb el circuit de running també doncs estem integrant els manteniments cada certa periodicitat, perquè també doncs, arran de les pluges s'hi fa vegetació espontània, i aquests diguéssim que són els perills més greus que podem arribar a tenir en aquesta finca.
Doncs així, hi ha hagut bastants reptes, només són quatre, llavors tot això l'hem fet com un projecte familiar. Doncs aquest lloc és molt important perquè ajuda molt a tothom a poder connectar amb la naturalesa. Llavors poder connectar amb la naturalesa és el que ens pot ajudar a poder cuidar-ho i estimar-ho més.
I nosaltres aquí, la nostra meta sempre ha sigut que la gent pugui relaxar-se, estar una estona en família, passar-s'ho bé, i també intentar fer les coses de la manera més ecològica possible. Ajudar la gent a aprendre, per exemple, com cuidar el seu jardí d'una manera ecològica, com cuidar els animals, i com apreciar tot el que tenim al nostre entorn. El meu aspecte favorit d'aquest lloc és... Jo he viscut molt aquí des que tenia uns 12 anys i poder veure com s'ha transformat tot això d'un lloc que no hi havia quasi res a un lloc on hi ha tanta biodiversitat, hi ha tants ocells, es poden sentir tot el rato, cada dia. El poder veure com la gent ve al parc i poden passar-s'ho bé, disfrutar dels ocells que tenim aquí, però porten el pícnic, passen el temps en família aprenent, i poder veure com aprecien i estimen la natura. Això és una cosa que m'agrada molt a mi. I també cuidar els ocells, perquè, com hem dit, els estimem molt. I poder fer-ho en família, també. Ha sigut una cosa que a mi m'agrada molt. Dins de la zona del Penedès, doncs m'agradaria recomanar els vivers Torrents, a Vilafranca, perquè és on agafem moltes de les plantes que tenim aquí. Tenen una varietat molt bona. Però també fan molts tallers els diumenges, on t'ensenyen una mica sobre com plantar diferents tipus de plantes. Van fer fa poc un solidari, també. I és un lloc que a nosaltres ens agrada anar només per veure les plantes, perquè ens agraden molt les plantes, també. I és molt bonic, és molt tranquil.
Doncs m'agrada destacar que en aquesta finca també s'han treballat conjuntament amb els agents rurals i amb l'ADF, i per exemple, una de les coses que quan vaig començar a treballar i potser ara s'estan desenvolupant són aquests punts de cria d'amfibis, que al final són zones protegides, que tenim dues basses molt petitonetes, que la gent no acaba de ser conscient de la importància que té, doncs, no tirar-hi pedres o no entrar-hi, però sí que és una de les coses que podem estar orgullosos, que tenim dos punts de criada d'amfibis molt importants a la finca, que això va ser una proposta dels agents rurals de la comarca, però que gràcies a l'ADF, que contínuament, doncs, hi va posar aigua, i sobretot quan va haver-hi més episodis de sequera. Doncs, bueno, són dos trets molt significatius de la finca. Per altra banda, doncs, bueno, el tema de potenciar el tema de la zona de les barbacoes, tot i que també està molt, molt potenciada, però també s'hi va, en el seu dia, s'hi va haver d'afegir, doncs, tot un mata de guspires a dalt de les finques d'aquesta petita edificació per prevenció d'incendis forestals. Una de les coses que m'agradaria a nivell personal també seria fer arribar aigua, doncs, a la zona de les barbacoes per també prevenció d'incendis. I si parlem ja a nivell personal fora de la feina, doncs, bueno, doncs si va amb la família, a passejar amb els amics, a fer rutes, perquè també hi ha rutes dins de la mateixa finca. I bueno, no fa massa, per exemple, vam anar a celebrar una festa d'aniversari i és una de les zones, doncs, que té potencial, no?, a la comarca, i que és coneguda. A més a més, hi ha rutes que des de l'Ajuntament de Vilafranca també es promocionen. I bueno, la finca de la Muntanyeta, més enllà de ser del municipi, que ens la sentim molt pròpia, doncs hi ve gent d'arreu, i al final el que es vol transmetre és que la gent la cuidi, la gaudeixi dins dels usos que potser no són coneguts però que hi són, i sobretot, i això és una demanda molt important, és el tema dels gossos, que recullin els excrements i que no deixen els gossos lligats, perquè al final és una convivència que hem de tenir amb els infants que hi anem, amb els propietaris dels gossos, i és algo que també crec que tenim una assignatura pendent des d'aquest ajuntament, el que passa és que és molt difícil de controlar. Doncs jo recomanaria la visita del museu, bueno, del conjunt monumental d'Olèrdola, amb el Pla dels Albats i l'església, i ara la recent restauració de tota la muralla. I a banda, com a veïna de Moja, també recomanaria la visita de la Torre de Moja o del celler cooperatiu.
Porta puc clavar d'una espina que em crema per dins i que et vull explicar. Jo tenia clar el que volia, vas arribar un dia i tot va canviar. Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia vendre una obra d'art que no entengués ni jo. Volia salvar vides, volia ser el millor. Jo volia ser-ho tot, 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 tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i admira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa. Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina i guanyar molts milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat. Volia guanyar un Grammy, volia ser famós, un gran actor de cine, el rei de la premsa del cor. Ser president del Barça, brindar amb els jugadors. Jo volia ser-ho tot, 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 tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i admira les coses que...
Marxem de cap de setmana, posem aquí el punt i final, el divendres, i aquests 5 dies en els quals hem compartit l'antena del Penedès en xarxa. Qualsevol de les propostes d'avui que vulgueu recuperar o de qualsevol dia de la setmana, les teniu al podcast. I aprofitem aquest final, aquest comiat, per escoltar un dels singles amb més projecció del pop català d'aquest 2026. És Tutu Turú, del trio barceloní Siderland. Bon cap de setmana! Passar la vida amb tu, 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 feliç amb tu, 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 no comptar les hores i admira les coses que... Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.